Què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio i de Més Cat Ràdio. Si us baixeu el podcast o si ens escolteu en directe cada nit de 3 a 4 de la matina de Catalunya Ràdio, benvinguts. David Olivares, què tal, com estàs?
Superbé, i tu?
Molt bé, que et veig cada vegada millor gràcies a que segueixis els consells que
alguns, donem al programa. Alguns els segueixo, alguns no, eh?
Alguns
segueixo,
no. Segueixo. Percentualment estaríem parlant de 99 no, 1% sí?
Tires molt alt, eh? No, posem un 80-20, va, 80-20.
Tenies dubtes sobre els sucres, eh?
Sí.
Bueno, després els plantegem.
T'he preguntat, he fet un llistat i et preguntaré quatre cosetes.
Les 10 preguntes bàsiques sobre el sucre que sempre has volgut saber.
No ho sé, 10, 20, 30, no sé com...
Si perdo la paciència perquè són coses que he explicat 14 vegades, no passa res, eh? Avui també parlarem amb el Jaume Jiménez dels errors durant la competició, els errors més habituals que cometem durant una competició i que poden enviar a la... diguem-ho suau, poden fer que se'n vagi a Norris tot el nostre esforç.
Anaves a dir merda?
Anem a dir merda, que se n'és a la merda, però no ho he dit al final, eh? També parlarem dels caldos, en podem comprar, n'hi ha alguns que són de molt bona qualitat al supermercat, però també podem aprendre'ls a fer a casa, amb això estalviarem diners i tindrem segurament un producte de més qualitat nutricional.
I ara que ve Nadal?
Matarem el gall i farem,
farem un caldo.
I amb l'Esther Vives, evidentment els caldos en parlarem amb la Gina Estapé. I després amb l'Esther Vives parlarem dels deserts alimentaris. Que dius, al segle XXI és possible que hi hagi persones que només puguin accedir als aliments agafant el cotxe i fent 4 quilòmetres vivint a dins d'una ciutat? Doncs sí, senyor.
No en tenia ni idea.
No, no, les botiguetes que tenen pel costat o no n'hi ha,
van tancant
i de cop i volta es troben que han d'agafar el cotxe per anar a comprar sucre, per dir alguna cosa.
Sort que hi ha servei a domicili, nois.
Sí, però hi ha moltes persones grans que no hi tenen accés. Després en parlarem.
Val, okay.
De tot això. El control tècnic al Ricard Portal, el David Olivares i un servidor, Adam Martín, aquí al capdavant dels Sants i Estalvis. Recordeu que tenim un correu electrònic sants@catradio.cat i Instagram i Twitter @sants_i_estalvis. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Comencem. I am all where and feeling all right. A veure, tota aquesta gent que us apunteu a fer curses, siguin amateurs o siguin professionals...
Malament,
ja. Molt bé. Cada vegada hi ha més persones que ens hi apuntem, ja siguin travessies al mar, ja siguin mitges maratons, curses de 10 quilòmetres, de 5, curses populars, de tot. Hi ha cada vegada més persones que ho fem. I ens hi apuntem una mica, moltes vegades, una mica a la valenta, després a base d'assaig-error vas aprenent a poc.
L'important és participar.
Però avui... estigueu molt atents, perquè amb el Jaume Jiménez, hola Jaume...
Hola, què tal?
Us explicarem coses que les podem evitar i que milloren molt després el nostre rendiment durant una cursa. I que moltes vegades eviten que patim, que moltes vegades això fem per disfrutar. I fent petits canvis ja no pateixes tant. Evidentment que s'ha de patir una cursa, perquè si no, tampoc és un passeig. Però no cal patir tant com jo he vist patint persones en curses populars que dius, per què...
Sí, estic d'acord amb tu. Per què?
Per què estàs fent això? De vegades estàs, quatre cosetes, quatre canvis que són mínims i que no hi has pensat, i és tot oli munt llum. I es tracta una mica
d'això. Però corre o has de córrer igual, eh?
Corre o has de córrer igual, però t'asseguro que l'experiència és totalment diferent.
A veure, va.
Errors durant una cursa, els més habituals. El Jaume Jiménez ja sabeu que és el responsable del màster en nutrició a l'activitat física i a l'esport de la UB, director i fundador de Nutritional Coaching i dietista nutricionista expert en nutrició esportiva. I a més, també corre, i ara també l'he vist nedar ni fent triatlons, està que se sali.
Carai, tu.
El Jiménez. Jaume, Errors.
D'on treus el temps?
Sí, aquesta és una altra. Aquesta és una altra. Errors més habituals durant una cursa. Hem parlat moltes vegades del que fem abans i tal. Durant una cursa.
Pues durant una cursa és... la cursa comença ja en l'escalfament. I és no escalfar adequadament. Moltes vegades veus la gent... quan comença la cursa, pues, asseguts per allà, amb les cames doblegades, o sigui, no escalfar. L'escalfament ja forma part de la cursa, perquè si volem un bon rendiment esportiu, no tenir rampes, no tenir problemes, hem d'escalfar correctament. I això s'ha d'incorporar dintre de la cursa. La gent no ho associa, no? No, ja escalfaré quan comenci a córrer.
Sí, clar, perquè dius, home, a córrer una marató...
Per què escalfar?
No, si escalfo 10 minuts em canso molt, també. Puc canxar una mica.
Depèn com escalfis.
Bueno, ja, però...
Escalfant no et canses, no corris.
Ja em canso l'escalfament.
L'activitat física ja l'has fet escalfant, plega.
Exacte.
No escalfar correcte, adequadament, és una errada molt, molt, molt habitual.
Això és important, fins i tot en curses llargues. Allò que dius, no, els primers 10 minuts jo vaig tranquil, vaig trotant... I
no. Ja escalfo, no?
Ja escalfo.
Val.
Això no. Val.
Molt bé. Una altra cosa és no portar roba adequada. Un altre aspecte important, perquè quan fem proves, jo recomano anar a la cursa del Cort Inglés i veure la gent que fa allà quina roba porta, perquè clar, una samarreta de cotó, sabatilles que no són adequades per asfalt o per la muntanya,
o noves,
o sigui, no portar roba adequada, això és una errada que pot comprometre bastant. Jo recordo una vegada que vaig estrenar un pantaló, no vaig estrenar el pantaló, de fet era el pantaló que jo utilitzo per entrenar i que me'l vaig posar per una marató. Clar, jo no he fet mai 4 hores o 3 hores i mitja amb aquest pantaló. Doncs pues, escolta, menys mal que hi havia per allà els fisios amb vaselina, perquè, escolta, portava 10 quilòmetres i, hosti, ja he escaldat. O sigui, que cuidado amb això. Inclús la gent que fem esport habitualment la podem cagar, eh? I cuidado amb això.
Molt bé.
Molt bé. Després, una altra. Començar a beure a partir dels 60 minuts. Això ens trobem moltíssim, els nutricionistes. O sigui, veus la gent... Bueno, tu quan comences? Jo a partir de la primera hora. Als 10 quilòmetres començo a beure. I jo els dic, bueno, i quan comences a suar? A partir de l'hora? No, clar, jo ja començo a suar des del començament. Bueno, si comences a suar des del començament, has de començar a beure des del començament, i això és molt habitual, eh? O sigui, la gent... Clar, imagina't una prova, per exemple, la marató, que hi ha anys que poden ser 20-25 graus, eh? Cuidado. Començar a beure als 60 minuts, has perdut 60 minuts d'hidratació, de sals i inclús de sucre, per lo que dèiem, no? Perquè tu comences a utilitzar sucres des del minut 1. Comences a perdre sodi des del minut 1, líquid des del minut 1. El que no pots fer és, no, a partir dels 60 minuts, com està el primer avituallament, pues ja començo allà. Això és una errada molt habitual, perquè segurament si les condicions són adverses o si la prova és llarga, és possible que tu paguis aquest endarreriment en la hidratació.
Què passa si vas mal hidratat amb el rendiment, per exemple?
Pues principalment... baixarà el teu rendiment de manera claríssima. S'associa que a partir d'una pèrdua del 2% del teu pes, o sigui, estem parlant d'una persona de 70 quilos que perdi 1,4 kg, el teu rendiment pot baixar un 20%. Un 20%, eh? Cuidado. I és fàcil, eh? És relativament fàcil. Disminució en la termorregulació, més incidència de problemes digestius, o sigui, anar deshidratat és un cúmul de despropòsits que...
Més percepció de l'esgotament, del cansament...
Al final ho pagaràs.
Llavors aquesta gent que arriba sempre al final de la, no sé si una marató, mitja marató, que arriba com mig desmaiat, fent tantines i tot això, estan deshidratats?
La majoria deshidratats, i molts d'aquests
que
cauen desplomats, suero fisiológico intravenoso immediato, perquè...
I 8 hores estirat a algun lloc...
Depèn del grau, però evidentment que ho pots pagar. Ho
veieu, amics? Ho veieu, amics? L'esport a vegades no és sa.
Jo sempre dic que quan tu fas una cursa i tothom t'anima a tu, preocupa't, perquè fas una pinta. Quan vas allà amb 80-100 persones i tothom et diu el teu nom, no? Perquè portes el nom al dorsal.
Dorsal.
Preocupa, et vol dir que fas pena. I la deshidratació té molt d'això.
Molt bé. Per tant, comencem a veure abans de començar la cursa. Mm. Com? I això ja ho hem explicat algunes vegades. Podeu rescatar els àudios corresponents al web del Sants i Estalvis a Catalunya Ràdio, perquè ja tenim la Fapatxoca, ja tenim 31 o 32 programes, i allà hi ha de tot, eh? Vull dir que podeu baixar-vos i teniu pràcticament un màster en nutrició esportiva amb les seccions que hem fet. Què més?
Pues... no portar planificat el què menjarem i què veurem. Sobretot en proves amb certa duració. Una prova de certa duració pot ser tenir tranquil·lament una mitja marató. O sigui, una mitja marató ja podem considerar...
Però un poc t'agafar i dir, bueno, veuré quan tingui set i menjaré quan tingui gana, com fa sempre, no?
Clar. El que passa és que igual quan tingui set no hi ha el que tu necessites i quan tinguis gana tampoc. Per tant, el que hem de tenir en compte és més o menys on jo veuré, on jo menjaré, si és el cas, sí. Tenir una miqueta, perquè si jo... Bueno, sobre la marxa. Pues sobre la marxa també et pots deshidratar, pots tenir problemes. Moltes vegades en proves més llargues, per exemple. No, jo l'avituallament. Arribes a l'avituallament i allà ja no queda res.
Ja no queda res.
Llavors què fas? Ai,
però tu pots triar l'avituallament o el lloc de repostatge aquest, pots triar tu, dir, si et donen, no sé, és que no sé, no n'he fet mai de, sí, un Aquarius, veus Aquarius? Tu, o tu dius, jo necessito veure una altra cosa que em preparo.
No,
jo
no, tu pots,
i ho portes allà i...
tu pots saber els avituallaments on estan, quin és el quilòmetre on hi ha avituallaments, i inclús el que hi haurà en cada avituallament. O inclús tu li pots dir a algun acompanyant teu, escolta, en quilòmetre tal estigues allà
i em
portes el meu. Però tenir una miqueta de planificació. Val, clar, val. Si anem a fer una prova d'una hora, això no cal.
No
cal.
Però clar, 4 horetes o 3 horetes...
No, home, 2 horetes, 3 horetes, 4 horetes, 9 horetes. L'altre dia portàvem una noia a la trail de la Capadòcia, 6-8 hores, per allà subint i baixant muntanyes. Clar, necessites tenir una mínima planificació, perquè si no ho pagaràs. I molta gent que s'apunta a les curses depèn molt dels avituallaments, i està bé, cada vegada milloren els avituallaments, però tu has de tenir una mica de previsió, perquè això va molt lligat a una altra errada que ara diré, que si em deixes la dic, és no portar res en proves més llargues per si un cas. Per exemple, no portar un gel no pesa. Un gel no necessita fred, no et molestarà portar un gel, portar alguna càpsula de sodi, si les condicions ambientals són adverses, perquè això no et suposarà cap problema i et pot ajudar moltíssim, per lo que diem, si em perdo per la muntanya, què? Si arribo a l'avituallament i ja no hi ha el que jo vull, o simplement no hi ha res, o si simplement... el que he agafat de l'avituallament se'm cau, que això passa molt també, no? Fiques allà i se't cau i quan poses la mà ja no ho tens, no? Vas amb bici i se't cau el bidó, que també passa. Si tu portes alguna coseta, això és la gran diferència entre acabar una prova o no acabar-la, i és una pena portar 6-8 mesos d'entrenament perquè després un problema logístic et tombi. O sigui que això són coses que durant una cursa passen, i passen molt sovint.
Això et va passar a tu, David, tantes hores, tants mesos entrenant.
Jo em passo tot l'any
per aquella cursa.
Em passo tot l'any preparant-m'ho, però se'm passen les dates a les curses.
Se'm passen. Ai.
Mira, aquí em fotré un boni, aquí un tigreton, aquí un no sé què. Això aquest tram no el correré. I se'm passen.
I se't passen, sí.
Sí, això és...
aquest és el gran error meu.
Quan diuen... cada vegada que veig una cursa pel carrer, m'entren unes ganes boges d'entrenar. Començo a entrenar i els 5 minuts ja se m'ha passat.
Sí, tens tota la raó.
Sí,
tens tota la raó.
Més coses, més errors habituals durant una cursa. Durant la cursa.
Molt bé, doncs escollir malament els avituallaments. Escollir malament, per exemple, Marató de Barcelona, fruit secs. Ja ho hem parlat amb algun altre.
Sí.
És un tema...
Però això fa molta gent, això.
Jo admiro la persona que és capaç de fotre's uns fruits secs amb tota la pallofa que hi ha allà, amb una cursa com la Marató de Barcelona.
Però això ho dius perquè són difícils de menjar o perquè no fan la feina que han de fer?
A veure, són difícils de pair. Això primer, perquè porten proteïna i greix.
El
greix té un efecte. És, enlenteix el buidament gàstric. I jo, quan estic corrent, el que tinc compromès és justament a l'aparell digestiu. Per tant, fotre'm un aliment que no és... no és que no sigui digestiu, és que en aquella situació fisiològica que jo em trobo, no és el millor aliment. evidentment porta calories, però porta greix, porta proteïna, porta fibra, et trobes allà la safata amb tota l'espaiofa, o sigui, és que no és que digui, no, és que em foto unes ametlles salades i tostades, sense pell, sense res, que dius, mira, segons quina prova, igual... Però escollir malament els avituallaments pot provocar, bueno, el que passa, que la gent te la trobes entre els cotxes, pues, fent allà les seves necessitats...
Però, a més, clar, si vas cansat i corrents i amb poca saliva, al mastegar no pots respirar, se't pots nuagar i et pots ofegar. No sé, vaja, no, jo trobo... O sigui, com a John Polvora en una mitja cursa.
Escollir malament els avituallaments, això és... I després també, per exemple, si tu no menges fruita, normalment fotràs taronja al mig d'una prova.
Però per un moment, l'avituallament, la fruita seca la posa qui fa la cursa? O decideixes tu com a concursant?
No, no.
Esportista, dius, aquí vull fruita seca.
L'organització t'ofereix uns avituallaments. Per exemple, nosaltres, quan portem esportistes, nosaltres tenim un servei que també podem oferir-li un avituallament personalitzat per l'esportista en concret, amb una part de la cursa que pactem amb ell. Això és una opció. Clar, has de tenir... has de cert nivell i pagar aquest servei.
Sí, però la cursa del Corte Inglés ho fa...
Bueno, no, la cursa del Corte Inglés fa... més hi ha aigua.
No hi ha aigua.
Exacte, vale. Però, per exemple, la Marató de Barcelona tu trobes fruits secs i trobes altres coses. I la Marató de Barcelona és una prova molt ben feta, molt ben estructurada i és excel·lent, de les millors del món, sense cap mena de dubte. Però jo el que penso és, home, fruit sec potser no és la millor opció. Per el que diem, perquè quan entenem la gent va deshidratada, compromès digestiu, la carrera a peu genera traumatisme abdominal, pitjor digestió. Home, el fruit sec, de totes les opcions, jo crec que és la més incorrecta.
Potser un plàtan, que és tovet i...
Si estàs acostumat.
Si estàs acostumat. Ah, bueno. Que si el fruit sec et senta bé, perfecte, però des de la pràctica, home, potser no sigui el millor aliment.
No, jo com a actor, perdoneu, per menjar fruita seca abans d'una funció, encara que sigui mitja hora, mai de la vida, perquè se't pot quedar un trosset, no sé què, sempre tens por d'estar parlant o noagar-te o...
Vaja, no sé. Doncs imagina't deshidratat, corrent...
I corrent, clar, per això dic que és la pitjor opció. Aquesta sí que jo no la...
Home, potser...
Aquest error no el cometria mai jo.
Escollir malament els avituallaments és una errada bastant habitual. O jo no he menjat mai aquests gels i el dia de la cursa agafo aquest gel perquè me'l donen, no? A la cursa clar. I com... Bueno, clar, a veure què porta aquest gel. L'has provat, no l'has provat, et cau bé? Quina beguda donen? Donen aigua, donen isotònica, donen Aquarius, donen Coca-Cola? Perquè moltes proves donen Coca-Cola. Hòstia, vale. Hi ha molta gent que li va molt bé.
Sí.
Però hi ha altra gent que li cau com una pedra. Llavors, hem d'escollir bé els avituallaments. Això a la cursa és molt important.
En tenim temps per un mes molt ràpid.
Suplementar-nos en excés.
Passar-se amb la suplementació.
Passar-se amb la suplementació.
Per exemple, amb què? Amb cafeïna?
És el més habitual. Ara hi ha un tema que hem de tenir en compte. Algunes cases comercials estan comercialitzant la cafeïna en pols. Ja no han comprimit, ja no dintre d'un gel i tal. Clar. I llavors, cuidado, perquè el problema de la sobredosificació és molt important, perquè estem parlant que la cafeïna són mil·lígrams, el que hem de prendre. I clar, si nosaltres comprem un pot de cafeïna allà, de fet, als Estats Units hi ha diverses morts registrades per excés de cafeïna. Per tant, suplementar-nos en excés mai serà... una solució per millorar el nostre rendiment. El que hem de fer, entrenar bé, menjar bé, descansar bé, però cuidado, perquè veiem a molta gent que amb una cursa, per exemple, de 4 hores, porta 4 i 5 gels de cafeïna.
Que això, segons la quantitat de cafeïna que sigui, 50 o 100 mil·lígrams...
Clar, si són 50, mira...
Encara, però si són 100...
Però és que ja podem trobar barretes que porten 300 mil·lígrams de cafeïna.
Que són 8 cafès, això?
Una barreta, Bueno, depenent de la marca, del tipus de cafè, pot ser és una quantitat brutal. Bon. Llavors, el que ens trobem moltes vegades és, bueno, pues, per mitigar un mal entrenament, per mitigar que no arribo a temps, bueno, em foto cafeïna allà i, clar, la sobredosificació, cuidado, que implica un risc important. Això ho registra l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, palpitacions, taquicàrdies, o sigui, cuidado amb això.
I, a més, sempre hem de recordar que més no vol dir millor. Per exemple, amb la cafeïna, no? Arriba una quantitat que per molt més que et passis no multiplica per 3, per 4, per 5 aquell rendiment.
No, és que d'ajut ergogènic es converteix en ergolític, o sigui, efecte contrari sobre el rendiment, o sigui, que el que hem de prendre és la dosi justa en el moment just.
Molt bé. Doncs esperem que tot això que ha explicat el Jaume sigui una bona pauta per seguir a la vostra propera cursa, que us ho plantegeu una mica de seny, que també és important per tot això que dèiem, no? Per no llançar per la finestra tot l'entrenament que he fet durant tants mesos, per no patir tant com s'ha de patir una mica, però no patir en excés, i per acabar gaudint de la prova esportiva, que al capdavall es tracta d'això. No estem parlant aquí de guanyar una marató de Barcelona. Això, la gent que guanya la marató de Barcelona ja sap el que ha de fer. Però pels altres,
acaba, això no diem respecte,
com jo, mindundis, que anem allà per córrer una estona i per fer esport i per tal, i per estar feliços una estona, doncs aquestes recomanacions són perfectes i asseguren que acabarem bé. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Setmana que ve, els errors després d'una cursa.
Ostres, tu.
És que aquí, ja et dic, imagina això és un màster.
Imagina si sumem els d'abans, amb els de durant, amb els de després.
Imagina't.
Ja
els fa tots.
Ja sé que els fa tots.
Abans, durant i després. I acaba fet caldo.
Es veig una altra cosa.
Fins la setmana que ve.
A Més Cat Ràdio, estem sans i estalvis. Amb Adam Martín.
David, tenies dubtes sobre el sucre?
Doncs sí, tinc preguntes sobre el gran tema, el sucre, perquè clar, és una paranoia, o sigui, n'estem rodejats. Vull dir que a vegades esmorzo coses que tenen molt de sucre, dino coses que tenen sucre, bueno, encara que no posin.
Ara en parlem. Espera't. Va, tens 3
minuts. A veure, Adam, si el sucre és el nostre combustible i el necessitem per viure, per què no és bo? O sigui, ni que sigui poc, vull dir, podria haver-hi una miqueta de... no sé.
Perquè hi ha una confusió aquí en la terminologia. Una cosa són els hidrats de carboni, que sí que són el combustible que necessitem, que s'acaben convertint en glucosa, i l'altra cosa són el sucre que trobem als aliments i que trobem al supermercat, i que és el sucre que ens posem al cafè per dir alguna cosa, que és un sucre, és un hidrat de carboni, és un sucre refinat, que no és bo per la salut perquè no té nutrients, perquè només són calories i perquè s'absorbeix d'una manera massa ràpida.
Sí, però per aconseguir tota la quantitat de sucre necessari per moure'ns, pensava llogar-se i jo què sé, mil coses més, deu ser molt difícil agafar-lo de, no sé, només de pastanagues, bròquil, pomes, plàtans, no?
Cereals. És a dir, fonts d'hidrats de carboni que ens proporcionen això que en diem sucres, que són útils per convertir en combustible, tindríem sobretot cereals, llegums, fruita i, en menor mesura, fruita seca i verdures.
A mi fa molt de gràcia això de l'OMS, per exemple, que sempre ho hem dit, lo dels 25 grams per dia de sucre, no? Com a màxim. Vale, posem pel cas que el trec i em menjo un palet de taronges cada dia, que són quilos i quilos. Segurament doblaré o triplicaré el sucre aquest, però són taronges.
L'OMS, quan parla de la quantitat mínima de sucres o màxima de sucres que hem de prendre, fa referència a sucres afegits, és a dir, sucres que no formen part de manera natural d'un aliment. Els sucres que trobem a dins d'un aliment no entren a dins del màxim que recomana l'OMS, perquè es fan servir, el cos es metabolitza d'una manera totalment diferent. Una cosa són aquests 25 grams de màxim de sucres afegits, sucres lliures, i l'altra són els sucres que trobem de manera natural dins dels aliments.
Per què la indústria no, això entre tu i jo, però per què la indústria no ens avisa més clarament en els envasos dels prejudicis de tots aquests sucres? Vull dir, per exemple, veus un paquet de tabac i allà hi ha una foto o diuen, fumar mata.
Perquè...
no diran aquestes, les galetes príncipe maten.
Perquè la llei no els obliga, perquè no hi ha una relació causa-efecte directa entre el consum de sucre i, per exemple, desenvolupar malalties com la diabetis. Sabem que hi ha una relació molt forta de correlació, però no ens permet dir, si tu prens sucre, t'acabarà passant això en un tant per cent elevadíssim. En canvi, amb el tabac sí que passa. Clar. Última pregunta.
És que clar, no sé, és que el sucre és molt cabró. Estic veient que... no sé què faig. Paneles i coses d'aquestes?
No. Intenta reduir
sucre
una mica.
Sucre integral de canya i melasses i coses d'aquestes?
A substituts de bona qualitat del sucre, sobretot hi hauria la... no sé... l'estèvia, per exemple.
Estèvia.
Que no és un sucre. Edulcorants no són recomanables.
Mel.
La mel funciona metabòlicament igual que un sucre convencional, per tant, tampoc és una bona opció, però si menges poca quantitat realment no importa, mentre no et passis de les quantitats grans que recomana l'OMS. És a dir, sucre integral de canya està bé, fins i tot un xarop, sempre que sigui de bona qualitat i sempre que en mengis molt poca quantitat.
N'he buscat un que m'agrada molt, xarop d'atzavara.
El xarop d'atzavara.
Que no sé què és, però m'ha fet molta gràcia.
És igual que el sucre. És igual que el sucre metabòlicament, però si menges poca quantitat, bueno, té algun mineral per allà o alguna vitamina que és interessant.
Molt bé, doncs ho intentarem, va.
Vinga, ànims, que tu pots.
Vinga.
Green Vita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Avui, abans de començar amb la secció, hola, què tal, Gina?
Hola, bona tarda.
M'agradaria parlar de Green Vita.
Endavant.
Però res, 30 segons, perquè és que sona falca, però és que realment és així. De vegades costa una mica trobar restaurants on hi hagi un bon equilibri entre una proposta saludable i una cosa que sigui agradable per l'edat. Bons productes, bones coccions, bons plats... I trobo que Green Vita, i no és perquè siguin patrocinadors nostres, no. Perquè fa temps que ho són i fa temps que vull dir-ho, hi ha l'equilibri perfecte, a més a més.
Doncs
a més,
sí.
Fa poc han canviat el menú, hi ha el menú de la tarda d'hivern, i realment hi ha coses que estan molt bé, i bastant bé de preu, a més a més.
Sí, jo hi he anat 3 o 4 cops.
Ah, sí?
Sí, des que ens patrocina, i estic molt content, està molt bé. Vull dir que he descobert coses també, saps, com estic introduint aliments gràcies
sí,
al teu programa,
sí, sí, sí,
però que veig moltes amanides rares i dic, pues, bueno, aquesta, i estan superbones. I ve de preu.
Molt
quan dic rares, no vull dir que Green Vita faci coses rares, perdoneu-me.
Rares per tu, eh?
Rares per mi.
No, però realment...
Però que està molt bé, està molt bé.
Molt bé.
I el pollastre de Corral és excel·lent.
Sí. Sí. I la carn que tenen és ecològica i s'està tot
bé. I quan fan peix, el fan peix allà, de veritat.
Sí, també és veritat.
I està tot molt bé.
Gina, escolta, avui parlem de caldos.
Sí. Parlem de caldos perquè ara sí que...
Venen tant de gust,
tant de gust
ara.
Sí. I parlem de caldos perquè... Bueno, jo crec que, a part de que ara entren molt bé perquè ens escalfen, ens ajuden a mantenir-nos hidratats, també donem idees per intentar fer-los a casa, no? Perquè sempre és una cosa que sovint fa mandra perquè no sabem fer, o ens pensem que és molt feixuc, que acabem comprant de pot, que... Segons quin de pot...
N'hi ha alguns, poquets.
N'hi ha alguns que se salven perquè els ingredients sí que són bons i poden ser com comodín d'allò de dir, ostres, mira...
Els de Neto, per exemple, que també n'hem parlat en el programa, són excel·lents.
Sí. Sobretot, mireu els ingredients el dia que agafeu un caldo de pot perquè realment verifiqueu que portin els ingredients que han de portar, que han de ser verdures...
Aigua
i prou.
I una mica de sal.
Exacte.
I ja està.
O pollastre si és de pollastre, o peix si és peix, però res més.
Quan comencem a veure aromes, llevats
sí,
i midons, coses d'aquest tipus,
maltodextrines i coses així.
Patata de no sé què i tal, tot això ja no anem bé. Ja no anem. I la majoria, per desgràcia, són així.
Exacte.
Que si de tant en tant en prens un no passa res, però si ets de caldos i no t'agrada fer-los, primer, escolta això, t'explicarem com fer-los, i si encara no vols fer-los, compra els que siguin de bona qualitat.
Sí.
Què ens aporten a nivell nutricional els caldos?
Mira, a nivell nutricional, en primer lloc, com hem dit, ens aporten, com que aporten molta aigua, ens ajuden a hidratar-nos, a mantenir-nos hidratats. A més, és important ara l'hivern, perquè a vegades, com que fa fred, ens costa beure aigua, perquè notem que l'aigua ens dona fred, i aleshores acostumem a beure menys que no pas a l'estiu. Aleshores, els caldos són una molt bona estratègia per aportar doncs, aigua al nostre organisme. Però més, en funció dels ingredients amb els que preparem el caldo, també ens aportarà certs nutrients. Si posem més verdures, doncs, poden ser més depuratius o més diurètics, poden ser també molt remineralitzants, sobretot si afegim, per exemple, algues o espines de peix. És a dir, que en funció... O, per exemple, si el féssim amb un caldo d'ossos, que també pot ser molt interessant, el caldo d'ossos porta glutamina. Que té un gran reparador de la mucosa intestinal. Mm-hmm. Per tant, en funció de quin caldo preparem, ens aportarà també uns beneficis o uns altres, a part de sempre doncs, aportar-nos els minerals i les vitamines de les verdures que contenen.
Els que quedin, també? Perquè,
sí, clar, n'hi ha alguns que poden ser més termolàbils i aleshores desapareixeran, no?, o en disminuiran en quantitat, però n'hi ha alguns que sí que aguanten bé, aleshores...
I què són?
Exacte.
Que no només prendre aguatxerri, que dirien, i ja està, sinó que té nutrients interessants.
Però tinc consistència, s'ha de posar...
Com els preparem? Perquè hi ha moltes teories també sobre com s'han de preparar, si l'aigua ha de portar sal o no ha de portar sal, quina mida ha de ser la verdura que tallem, etcètera, quanta estona ha de bullir, tot això.
Mira, per preparar un caldo bàsic de verdura, els consells que jo us donaria perquè quedin saborosos i per potenciar el seu contingut en nutrients serien, en primer lloc, tallar les verdures, que hi ha molta gent que les posa senceres, que també és una opció, però si les tallem més petites, en extraurem encara més contingut, sobretot de sabor.
De sabor.
I quedaran molt més bones. I una altra cosa que podem fer és no només tallar-les petites, sinó saltejar-les lleugerament una miqueta abans. Mm. A la mateixa olla on prepararem el caldo, posem una mica d'oli d'oliva verge extra, afegim les verdures, les saltegem una miqueta, uns 3-4 minuts, aleshores ja afegim l'aigua i comencem la cocció.
I amb això que guanyem més sabor encara?
Sí, encara més sabor.
Molt bé.
Aleshores és quan queda el caldo, hi ha moltes vegades que diuen que hi ha un caldo blanc i un caldo fosc, no? Si no saltegem les verdures o si les posem senceres que quedarà una aigua més clara, si sofregim així una mica les verdures quedarà un caldo més fosc de color.
Molt bé.
Però a nivell de sabor queda molt, molt més potenciat i a mi personalment m'agrada més. Però bueno, sempre en funció del temps que tinguem doncs podem posar-nos a saltejar o directament posem a bullir.
Molt bé.
Aleshores, afegim aigua i no posem sal.
Ah.
I aquí és lo important. Perquè quan nosaltres cuinem amb sal, per exemple, quan bullim un bròquil, la sal el que fa és crear un efecte osmòtic. És a dir, quan nosaltres bullim un bròquil i afegim aigua, i afegim sal, el que estem fent és que els minerals que conté el bròquil es quedin al bròquil, que no passin a l'aigua. Que això és el que ens interessa perquè nosaltres el que ens menjarem és el bròquil. Però en un caldo ens passa totalment al contrari. El que ens interessa és que tots els minerals i nutrients que puguin tenir aquestes verdures passin a l'aigua. Aleshores, ens interessa no afegir l'aigua al principi. El que farem és afegir-ho al final
no afegir
de la cocció.
La sal. No afegir la sal.
La sal.
Molt bé.
Sí, l'aigua, si no l'afegim, malament. Bé. Aleshores, el que fem, quan ja tenim aquestes verdures trossejades i, si voleu, una mica saltejades amb oli, afegim aigua fins a cobrir les verdures i un parell de dits més, aproximadament, i a foc baix les deixem que es cuinin aproximadament una horeta.
Una hora?
Sí, o si podeu fer una miqueta més.
L'olla tapada?
L'olla tapada, mm-hmm. A foc baix, i que es vagi cuinant sense la sal.
Xup-xup, anar fent.
Exacte. I aleshores, els últims minuts de la cocció, poden ser doncs, els últims 5 minuts, sí que afegiríem la culleradeta de sal i deixem que acabi la cocció.
Però tanta estona no perdrà les vitamines i tot això? Ja sé que hi ha coses que passen a l'aigua, però tanta estona
bueno,
la verdura...
Ho pots deixar menys. Podries deixar, per exemple, mitja hora, que potser sí que alguns nutrients...
Però jo crec que no ve d'aquí.
No, exacte, no ve d'aquí i a nivell de sabor et quedarà més aigualit, no et quedarà tan concentrat.
Sí. Vull dir, ara penso en el del Nadal que faig a casa i que el tinc les hores que faci falta.
Ja, i penses en les vitamines amb el de Nadal.
No, amb les vitamines dir, no penso en el de Nadal, penso en el gust, clar, però
encara que,
hi ha molta
encara
carn.
Encara que preservem intentem preservar al màxim les vitamines que pugui tenir un caldo, al final no serà una font de vitamines
no.
dietària
no,
interessant. Les treus de les verdures fresques o comunica cuinades o la
exacte.
Fruita, etc. No? Si en queden, millor que millor, però tampoc ens hi hem de mirar tant. No? Al final importa el sabor i que
exacte,
hi hagi minerals que no es fan mal bé.
Els caldos.
I tot plegat, okay. Molt bé.
Exacte.
Que es quedi ben concentrat el sabor, no?
Exacte.
I per què no el destapes, tu? Pregunto, eh? Perquè s'evapora l'aigua i queda més concentrat el sabor?
Bona pregunta. Sí, en principi la idea és aquesta. Tampoc et sé dir a ciència certa si realment això és així i tapat queda amb més sabor que destapat. Però jo sí que el tapo.
Mm-hmm. No, pregunto, eh? Perquè cadascú ho fa de la seva manera, també.
Sí.
Jo no
el tapo.
Jo el deixo
és que llavors em vessa i em tapa el foc.
La tapa torta,
jo poso
no?
La tapa, però sí. Hi deixo una mica d'espai.
Sí. Jo això de reconèixer que també ho faig
sí.
A vegades.
Sí, sí.
Sí.
Que vagi traient una miqueta el vapor i ja està.
Sí. Això en el cas que només fem verdures, en el cas que afegíssim ja una mica de pollastre, per exemple, el que és important és l'espuma aquesta que deixa anar-la traient també amb una... No sé com
una escumera.
Exacte. Mm-hmm. Anar traient aquesta escuma perquè moltes vegades poden quedar restes de toxines que pugui tenir l'aliment, aleshores mm-hmm. Això ho anem retirant. I aleshores, si afegem carn o pollastre, sí que el temps de cocció ha de ser una mica major, una hora i mitja, per exemple, mm-hmm. Dues. En canvi, si el volem fer de peix, quan afegim l'espina o el cap del peix, normalment s'acostuma a deixar menys estona perquè ens interessa que quedi un caldo més clar. Aleshores, normalment en 20 minuts, mitja hora, el caldo de peix ja estaria.
Pregunta, combinacions de verdures que funcionen i per combinacions que no funcionen, existeix això o depèn del gust de cadascú?
A veure, també podem fer el gust de cadascú, però hi ha verdures que no casen gens amb un caldo, com seria una coliflor, un bròquil, unes cols de Brussel·les o totes aquestes crucíferes, excepte la col, que seria la que més casaria. Però totes les altres acostumen a deixar un gust molt fort i una olor no gaire agradable. Les que sí que funcionen clarament són les més típiques que coneixereu de caldo, que són la ceba, la col... la xirivia, tot el que són verdures d'arrel, el nap, la pastanaga, carbassa, fins i tot. A mi, personalment, la carbassa no m'agrada en un caldo, però hi ha gent
molt
que...
Dolç.
Sí, no sé,
dolç.
Li dona un gust que a mi no,
porro.
No m'acaba... Un porro, un api, fins i tot, que l'api també farà que quedi doncs, més... tingui un efecte més diurètic. Hi podem posar... Hi ha gent que hi fica carxofa, també. Bueno, a mi la carxofa tampoc em casa molt, però ja sí que hi ha gent
amarga
que
ho posa.
Sí. Hi ha gent que fins i tot hi posa shiitake, algun bolet.
Un bolet directe.
Exacte. I també podem posar, per exemple, alguna alga, si volem aportar encara més minerals.
Molt bé. I les pastilles de caldo? Abans hem parlat dels caldos d'abric, hem dit com havien de ser els més saludables i ens hem quedat amb poques marques, tot i que hi ha alguna marca que fa caldos de tota mena, per exemple, Gallina Blanca, evidentment trobes algun que està bé i altres que no tant, des del punt de vista nutricional, jo no parlo del sabor, i les pastilles?
Les pastilles, jo sí diria que no se'n salva ninguna, almenys de les que jo hagi pogut veure. Quin problema tenen les pastilles? Que de verdura en porten poc i menys, i el que porten és una gran quantitat de sal, o sigui, bàsicament és sal i potenciador de sabor, que és el glutamat monosòdic. I aquest glutamat monosòdic, hi ha estudis que demostren que poden tenir efectes, efectes negatius sobre el sistema nerviós, que poden donar nerviosisme o poden donar mal de cap. Hi ha gent que pot ser fins i tot més sensible o més intolerant a aquest glutamat monosòdic. I a part també porta molts additius, molts conservants, midons, greixos de mala qualitat i del que ens interessa, que són les verdures, molt poc. Per tant, una pastilla de caldo no faria la funció de nutritiva o que tindria un caldo fet a casa. Per tant, jo les pastilles sí que us recomanaria, eviteu-les.
Molt bé, molt bé.
Si en algun cas, alguna recepta, poseu aquesta pastilla no tant per fer caldo, sinó per donar sabor,
clar,
jo us diria substituïu per miso, que el miso també ajuda a potenciar aquest sabor.
Molt bé.
La recepta de la Gina.
Amb Green Vita, una recepta que ens servirà per escalfar-nos aquests dies que ja fa una mica més de fred.
Doncs mira, com que ja hem parlat molt de com fer un caldo, per no posar-vos una recepta de caldo, perquè amb el que m'ha explicat...
I tornarem,
que ja
dues tasses.
Fet. Exacte.
No volies caldo? Dues tasses.
Us porto una sopa minestrone.
Ah, molt bé, m'agrada molt.
Amb verdures i cigrons, que ara quan fa fred, doncs ve molt de gust.
M'agrada molt la minestrone i la borscht, que es fa amb lombarda, amb col lombarda.
Ah, la conec. Sí que és veritat. No l'he provat mai de fer, per
boníssima,
això.
Boníssima, boníssima.
Ja la provaré.
Molt bé. Minestrone.
Minestrone. Per preparar aquesta sopa necessitem 500 grams de verdures variades trossejades, les que us agradin, pastanaga, carbassó, podeu afegir també moniato o patata, podeu posar una mica de ceba. Bueno, ceba també l'afegirem a part, però bueno, les verdures carbassa, les verdures que us agradin, les trossegem. Hi ha d'haver aproximadament una quantitat d'uns 500 grams.
I suposo que tallades perquè les puguis agafar amb la cullera.
Exacte, de guets.
La minestrone, la verdura te la menges.
Exacte, han de ser a daus relativament mitjanets, petitons. Necessitem també, a part d'aquestes verdures, una ceba, dos dents d'all, un litre de caldo de verdures, que prepararem, com hem explicat. Sí, a la recepta d'Instagram, si voleu, ja posarem la recepta de caldo també perquè ho tinguem.
Volem.
Oli d'oliva verge extra. Jo poso cigrons, i aquí poso mongetes, però bueno, jo 60 grams de cigrons, sal i pebre. Aleshores, en una olla mitjana saltegem la ceba pelada i tallada a daus i l'all trinxat amb un raig d'oli d'oliva verge i una culleradeta de sal durant uns 10 minuts. Després afegim les verdures, remenem bé durant uns 2 minuts perquè també queden una mica saltejades. Afegim el caldo de verdures, un pessic de sal, un pessic de pebre i quan comença a bullir tapem i cuinem uns 20-25 minuts fins que les verdures ja comencin a estar tendre. Aleshores, els últims minuts de la cocció afegim els cigrons perquè també s'escalfin i quedin ben integrats i ja podem servir. Molt senzilla, fàcil de fer i bona per aquests dies.
Boníssima.
I tant.
Teniu la recepta penjada a l'Instagram del programa, @sansiestalvis. Aquesta i totes les que hem anat fent al llarg d'aquests 30 i escaig programes que portem de Sans i Estalvis. Moltes gràcies, Gina.
A vosaltres.
Merci. Anem al Tu menges, tu manes i acabem amb el programa d'avui.
Molt bé.
Vinga.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La Cuina que Cura. I wish you smiled a little funny, not just funny. Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes. Just like cats, but we
never stray. Pregunta, què passaria si un bon dia ens llevéssim i totes les tendes i botigues del nostre barri o ciutat haguessin tancat? Això podia semblar l'argument d'una novel·la de ciència-ficció,
no gaire interessant d'altra banda, però en qualsevol cas una novel·la de ciència-ficció, està passant, perquè a casa nostra hi ha persones que no tenen pràcticament botigues al seu barri o poble on anar a comprar aliments, botigues petites, eh? És el que s'anomenen deserts alimentaris.
Ai, mira, postres, parlarem de postres.
No, desserts, no.
Deserts alimentaris.
No, no, deserts alimentaris amb les Trivibes, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, hola, i aquest tal? És un bon argument per una novel·la de ficció.
Crec que no, eh?
Una aquell pel·lícula...
dia, aquell dia en John es va llevar i va descobrir que no tenia cap botiga al seu voltant.
Bueno, tot el tema de les crisis alimentàries, sí, sí, han sigut arguments de pel·lícules de referència,
sí,
de ciència-ficció.
Per exemple, Soylent Green, de Charlton Heston.
Per exemple, no estava pensant en aquesta, estava pensant en una de més actual, però Juegos del Hambre, per exemple, més actual, però bueno, l'altre és un clàssic que val molt la pena també.
I si no sabeu l'argument ja us l'explicarem, però al final es mengen les persones.
Exacte,
en pastilles
convertides
verdes.
En pastilles.
Sí, senyor. D'entrada, jo no havia sentit mai el concepte desert alimentari, i mira que sé coses, eh?
Però em sorprèn, no, em sorprèn. Doncs aquí estem per solucionar aquests problemes i tots els dubtes. Bueno, els deserts alimentaris és un fenomen més propi d'altres latituds, com els Estats Units, però bàsicament és en què consisteix són en comunitats, en territoris, on bàsicament la gent no té accés a poder comprar productes i aliments frescos. És fruit de, justament de l'ofensiva que han portat a terme les grans superfícies, la gran distribució. Sobretot en determinades grans ciutats, això ha passat, en zones empobrides d'aquestes grans ciutats, quan de sobte van arribar en un moment determinat als supermercats, van obrir les seves superfícies i per aconseguir atreure públic van baixar els preus dels productes que venien. Això va generar una situació de competència, deslleial amb el petit comerç en aquests territoris, moltes petites tendes, com ha passat també aquí a casa nostra, durant molt de temps van haver de tancar les seves portes, i quan un bon dia el supermercat se n'adona que aquella gran superfície no li resulta rentable, tanca, i aleshores en aquest territori es queden sense súper, sense tenda i sense res. I els únics llocs on anar a comprar menjar potser acaba sent un McDonald's. Això són els deserts alimentaris, territoris en els quals has de recórrer més d'un quilòmetre i mig o bé has d'agafar el cotxe per tal de poder tenir accés a comprar fruita i verdura.
El límit se situa aquí, un quilòmetre i mig, dos quilòmetres?
Sí, els estudis parlen d'aquestes xifres.
Quan comença aquí, als anys què, 80, 90 o més tard?
Bé, el fenomen, com et deia, sobretot és originari dels Estats Units. Aquí després podem parlar d'alguns exemples en concret, però on aquest fenomen s'ha imposat i s'ha convertit realment en un problema d'accés als aliments és als Estats Units. En els anys 40, 50, quan les famílies de classe mitjana als Estats Units van abandonar els centres de la ciutat i se'n van anar a viure a les afores, en aquestes...
Al suburb. Eh?
Exacte, a les urbanitzacions, ja tradueixo jo, que Adam Martin...
Skilton.
Doncs això, doncs a les perifèries de les grans ciutats, quan els nord-americans hi van anar a viure, també els súpers van tancar els seus establiments en el centre i es van anar a la perifèria. Això va fer que en molts centres de ciutats, als Estats Units, sobretot en centres empobrits, els súpers desapareixessin, com que en el seu moment també havien tancat les petites tendes perquè no hi podien competir, van desaparèixer, i aleshores ens trobem casos com en ciutats com la de Detroit, on la meitat de la seva població viu en deserts alimentaris. A Chicago, un 20% de la seva població no té accés allà on viu a poder anar a comprar aliments, i a Nova York, 3 milions de persones.
Ni paquis. Bueno, dic paquis
amb què? Com
no,
ho dius?
No, ja m'entenem. No, ja aquests...
Sí, llocs on colmados, no? El típic colmado.
Fins a les 11 de la nit, perquè mira que això... Tard, qualsevol...
sí. Bé, et pots trobar llocs on potser que trobis algun producte envasat, però...
Car...
No...
Molt car.
Però no clar, trobes clar. La tenda...
No pot ser la compra setmanal.
Exacte. Clar. De fet, als Estats Units, segons dades del Departament d'Agricultura, això afecta a més de 23 milions de persones. I fins i tot s'utilitza el concepte d'apartheid alimentari. Molt perquè bé. Sobretot succeeix en zones on la població està més empobrida.
És més del 10% de la població, això, eh?
Sí. És un problema greu. Aquí no en som moltes vegades conscient, però als Estats Units això està passant. I quan això passa als Estats Units...
Arribarà aquí.
Sabem que tard o d'hora també arriba a casa nostra.
I ha arribat a casa nostra, ja, això?
Doncs sí, precisament.
Perquè se l'estan acudint alguns exemples propers, eh?
Bé, d'una banda, ho podem veure en ciutats com aquí a Barcelona, a un barri, per exemple, el barri més pobre de la ciutat de Barcelona és Ciutat Meridiana. Doncs a Ciutat Meridiana, a la zona nord de la Ciutat Meridiana, ara, a principis d'aquest any, va tancar el mercat municipal que, que allà hi havia, el mercat de Núria, va haver de tancar les seves portes, i amb el tancament d'aquest mercat pràcticament no queden botigues on comprar aliments.
Hi ha un supermercat enorme?
Tampoc hi ha supermercat. L'únic que queda és una petita tenda de comerç local, un colmado, que ven quatre coses, i és l'únic lloc que queda quan va tancar el mercat municipal. Hi ha grans superfícies, però a les afores. Aleshores, la gent de la zona, de la part alta de Ciutat Meridiana, si vol anar a comprar, a molta no li queda més remei que agafar el cotxe i anar-se'n cap al polígon industrial de Can Cuiàs, amb un Cada i Reixac, a comprar. Perquè a la zona baixa de Ciutat Meridiana trobes tendes, però com que hi ha molts desnivells, és més difícil l'accés. Per tant, estem començant a veure com aquests fenòmens, o fins i tot en el centre de la ciutat, pel Gòtic, pràcticament no trobes una fruiteria.
No, costa.
Jo treballava a Portaferrissa i hi ha una tenda que no sé si està al carrer Santa Anna que allà continua, però crec que és l'única que et podies trobar a molts metres quadrats.
Això pot semblar una tonteria si tens 25 anys o 30 i tens cotxe, o diners per arribar a on vulguis, o mitjà de transport, el que sigui. Però si ets una persona gran, per la qual desplaçar-se, ni que sigui agafant un autobús per anar a comprar, és complicat, té efectes directes sobre la teva salut, sobre les teves tries alimentàries, sobre el que en acabat acabes menjant.
Sí, sí.
Una persona gran tampoc demana les coses per internet, ni se les fa portar a casa, perquè no ho coneix.
No, de fet és així, i aquest problema no només es dona en les grans ciutats, sinó que aquí a Catalunya cada cop hi ha més pobles petits que s'han quedat sense tenda. En total, a tot Catalunya hi ha 97 pobles que no tenen cap tipus de tenda on anar a comprar. Cada cop més les petites tendes en zones rurals, i també es produeix aquesta mateixa situació. Per tant, veiem que és en general, o en zones on hi ha molta gentrificació, a les grans ciutats, en zones empobrides, o també en la zona rural. I clar, quan tanquen aquestes tendes, l'única que quedaven al poble, aleshores què fa la gent? Si tu no tens cotxe, si ets una persona gran d'un municipi amb pocs habitants, on vas a comprar? I a la vegada també tanca un espai de socialització, perquè a vegades la tenda del poble, el bar del poble...
Però és curiós que si ets l'única que no sigui rendible, vull dir que si tanquessis pel que sigui, que al cap d'un temps o poc temps se n'obrís un altre.
Sí.
O al mateix lloc, d'un traspàs.
Sí,
no?
Però a vegades, si no hi ha... a vegades això, el propietari és gran, no ha aconseguit ningú a qui fer-li el traspàs de la tenda, i aquella tenda s'ha quedat doncs sense que ningú que la gestioni. I això en els petits pobles passa molt, no només amb les tendes, sinó amb els bars, i fins i tot amb les oficines bancàries, que és un altre dels problemes que tenen els petits pobles, que els tanquen també les oficines del banc o els caixers automàtics i no poden treure tampoc un duro per anar a comprar, si és que els hi queda alguna tenda on anar a comprar.
Hi ha molts llocs on hi ha el model americà, precisament, o més francès també, del polígon, no? Al poble pràcticament no hi ha res, i el polígon que hi ha a prop o al voltant trobes...
El cine...
El cine, el Frankfurt, 14 grans superfícies o supermercats, i has d'agafar el cotxe, sí o sí, i el McDonald's, i el Burger King, i el Foster's, i el que anava a dir, i la mare que ho va parir.
I això...
Però no ho he dit.
Ben fet. Ho has dit. I de fet, en aquests espais poca socialització es fa. Vull dir que quan parlem d'aquestes zones d'oci comercial, aquí el tracte personal doncs no existeix, no és el bar del poble.
I si existeix és una altra,
cosa.
És molt superficial. És
una altra refereixo,
cosa, no?
Sí.
Gran superfície, superficial, veus?
Gran superficial.
L'Olivares és el number one.
No, si ho ha dit ell.
Amb el meu permís.
Jo només poleixo.
El number one, perdó, és l'Adam Martín.
Poleixo
els diamants que deixes anar.
Sí, sí. Molt bé. Tenim rebost?
I tant.
Vinga, va.
El rebost de la Vives.
Va, repassem el rebost i després repassem solucions, també, que ens hem deixat una mica penjades.
També el que tu diguis. Doncs,
el que hi ha el guió.
Bueno, com vulguis.
Tu manes,
sí. No direm què em fa amb els guions.
No, tu manes.
Exacte, jo? Gràcies. No, aleshores, rebost, us porto un llibre molt bonic, un llibre que es titula La granja urbana, d'una jove biòloga, la novel·la Carpenter, publicat amb Captain Swing, i és un llibre on aquesta noia, ella viu als Estats Units, Units, vivia a la zona nord dels Estats Units, a Seattle, i va anar a viure a Oakland, a Califòrnia, que és un dels paradisos justament de les alternatives agroalimentàries, i va anar a viure en una zona precisament que era similar a un desert alimentari, una zona de les afores d'Oakland, en la qual doncs no hi havia pràcticament llocs on anar a comprar aliments, zona de pauperada, amb molta violència. Va trobar una casa vella amb una gran extensió i va decidir muntar-hi una granja. Aleshores, aquest llibre, La granja urbana, és la seva pròpia experiència, està escrita com una biografia, com un diari, de com va convertir una casa que es queia a trossos i un solar abandonat en una granja on hi cultivava, on hi tenia animals, i d'això en va fer el seu modus vivendi. I és un llibre que explica aquesta experiència justament de com donar vida, com cultivar aliments en una zona on habitualment la gent no pot ni tan sols tenir accés a menjar. Val molt la pena.
La granja urbana, novel·la Carpenter, editat per Capitán Swing. M'agrada molt el nom de l'editorial. No sé si és l'editorial o la col·lecció.
Un editorial que té llibres molt bons i molt interessants. Capitán Swing.
Mola molt. I ens havíem quedat pendents de les solucions, perquè hem plantejat el problema i una cosa que ens fa molta ràbia que passi, i aquí procurem que no passi, és que no es donin solucions. El problema és aquest, que dèiem, desastres alimentaris, i què hi podem fer per arreglar-ho?
Doncs, una banda, com a consumidors, tu menges, tu manes, pots decidir on vas a comprar i pots apostar per comprar en el comerç local, per tal que aquest comerç local no es vegi obligat a tancar quan de sobte té una gran superfície al costat, perquè els diners que nosaltres deixem en un petit comerç reinverteixen, costumen a reinvertir molt més en el territori que no pas si tu vas a comprar una gran superfície on aquell benefici se l'acaba portant un gran inversor que potser vés a saber on acaba fent d'aquests diners. Aleshores, comprar en el comerç local és invertir també en el territori, és combatre aquests deserts alimentaris, i també el que cal, com sempre diem, és una implicació de l'administració pública. L'administració pública també ha de promoure aquest comerç local, aquest petit comerç, per tal que no es vegi obligat a tancar les portes davant l'ofensiva de la gran distribució.
Molt bé, doncs Esther, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
La setmana vinent seguim.
Més.
BioCop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme, makes my day, everything I need. Today.
Doncs ho deixem aquí. El Sants Estelvis d'avui us volia explicar totes aquestes qüestions. El Ricard Portal, el control tècnic, el David Olivares,
no sé exactament
què fa, sí, però aquí està, ara està fent fotos.
Jo me faig foto d'aquest llibre tan xulo.
És maco. Penja-la a l'Instagram. Sí, per cert. Parlant de l'Instagram, que bé que m'ho he fet venir. Tenim un Instagram xulíssim.
De manual.
Amb moltes receptes de la Gina Estapé i amb fotos dels convidats i fotos del David, que acaben d'espatllar el conjunt, però hi han de ser també, i que podeu trobar a @sansiestalvis, al Twitter també la mateixa adreça, i un correu electrònic a sans@carradio.cat. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Espero que el programa us vagi servint per fer petits canvis d'hàbits en acabat per millorar la vostra salut i per fer-vos una mica més feliços. Ens escoltem la setmana vinent. Gràcies, adéu. To the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take my time.